Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La Generalitat ja treballa en un pla per protegir els sectors afectats pels aranzels nord-americans. L'executiu està reunit a la Vall de Núria en la segona trobada que fa al territori i en la qual els aranzels s'han convertit en la qüestió destacada. Es vol articular una estratègia conjunta en la qual hi ha 4 departaments implicats i que ha de complementar els plans de la Unió Europea i el govern d'Espanya. Escoltem el president Salvador Illa.
Estem disposats a seure i enraonar, però no renunciarem als nostres valors. El govern de Catalunya té clar que ha de protegir els sectors afectats. Sabem que tenim instruments i els utilitzarem per protegir els sectors afectats i tenim una responsabilitat major, que és protegir els ciutadans de Catalunya, i això és el que farà, el que està fent ja el govern de Catalunya.
I les comunitats del PP han deixat plantat el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, a la reunió sectorial que celebra Barcelona per debatre sobre la nova llei d'eficiència judicial. Una plantada que ha deixat sense efecte els acords que s'han pres a la trobada per falta de quòrum, ja que suposen 7 comunitats autònomes d'un total de 12. Bolaños ha titllat la plantada de descortesia i bretolada.
Lamento enormemente la descortesía y el gamberrismo institucional del Partido Popular, que ha abandonado la Conferencia Sectorial de Justicia. El Partido Popular, lamentablemente, es obvio, cada día se parece más a Vox, ha abandonado la política institucional, remangarse para trabajar por la justicia en este caso, y prefiere el enfrentamiento y el boicot de instituciones como es la Conferencia Sectorial de Justicia en este caso.
I l'expresidenta del Parlament i exdirigent de Junts, Laura Borràs, ha recollit la seva petició d'indult al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El tribunal va demanar al govern tot just fa una setmana l'indult parcial per a Borràs, condemnada, recordem-ho, 4 anys i mig de presó per contractes il·legals mentre dirigia la institució de les lletres catalanes. I han detingut un home per destrossar 31 cotxes aparcats a Mollet del Vallès. La policia municipal el va detenir acusat de trencar les llunes davanteres i posteriors d'una 30 de cotxes aparcats al carrer. Els fets van passar dimecres cap a les 2 del migdia i en presència d'alguns veïns que van alertar els agents. I a Barcelona, els veïns del Camp Nou donen un vot de confiança al Futbol Club Barcelona. Estan disposats a acceptar que s'allargui el termini que acabava dilluns vinent, dia 7, perquè les obres puguin continuar de forma ininterrompuda les 24 hores del dia. Així ho han explicat des de l'Associació de Veïns del Camp Nou en una entrevista als companys de BTV Directe. Reconeixen que des que va començar el termini de 15 dies naturals per poder treballar non-stop, el 24 de març passat pràcticament no hi ha hagut queixes dels veïns. Tornem amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 4 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, un temps molt ventós, el que estem tenint a moltes comarques i, de fet, el que queda d'aquest divendres, encara aquest vent de gregal o de llevant, molt insistent a les comarques de Barcelona, de Tarragona i de Lleida. I, de fet, en alguns indrets de l'interior del país, xiularà i de valent, per sobre dels 70 o 80 km per hora. Això farà també que hi hagi molt mala mar. Atenció a la Costa Daurada, onades de més de 3 metres, especialment al voltant del Delta de l'Ebre. Els núvols més gruixuts, justament a l'Ebre, amb alguna pluja local. També estones núvols cap a les comarques de Lleida i a la resta del país, Al llarg de la tarda i vespre es carregarà una mica, però sobretot de núvols prims i d'una mica de polsim en suspensió. L'ambient agradable tot i el vent. En vista demà tindrem durant la tarda xàfecs a la Catalunya central, les comarques interiors de Tarragona i de Barcelona. En canvi, més sol a Girona. I el diumenge pujarà clarament la temperatura a tot arreu i només tindrem algun xafaguet al Prepirineu i l'interior gironí. Ho seguirem a la xarxa.
Doncs avui al Connectats parlarem del blindatge de les colles castelleres contra els assetjaments sexuals. En parlarem amb Palmira Gil, membre de la Comissió Feminista de Saballuts. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per parlar sobre la prohibició de tenir pisos turístics a les comunitats i el cas de la jove indultada a Oman. A partir de les 5 coneixerem la Fundació Acollida i Esperança de Badalona de la mà del seu director, Fernando Díaz. Aprofitarem per cuidar el nostre benestar emocional amb alguns consells per iniciar-nos en la meditació. Repassarem les estrenes cinematogràfiques amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat una ampliació de la plantilla dels Mossos d'Esquadra a l'àrea bàsica de Terrassa, tot i no concretar-ne la xifra. Admet que els 185 agents actuals no són suficients per la zona d'influència de la comissaria. És un dels temes que es va parlar el dijous a la Junta Local de Seguretat. La plantilla de la policia municipal superarà properament els 300 agents. Es confirma la millora dels indicadors de seguretat de la ciutat amb una criminalitat global d'un 9,4 més baixa que l'any passat. S'han registrat un 13% menys de delictes contra el patrimoni, un 79% menys de robatoris amb violència o intimidació i s'han frustrat el 91% de les ocupacions delictives denunciades. Els delictes per cada 1.000 habitants han estat en un any del 52,44, uns 21 per sota de la mitjana catalana. A la Junta també es va presentar el Pla Local de Seguretat que s'haurà d'aprovar properament en una reunió extraordinària. Abans de la Junta de Seguretat, Núria Parlon va fer una visita institucional a l'Ajuntament i va signar el lliure d'honor. L'intendent dels Mossos va dir que no descarta noves detencions sobre la mort d'un home davant la discoteca de les Arenes a mitjan de març. I l'alcalde ha anunciat el tancament de més locals conflictius en els pròxims mesos.
Gràcies, Sergi. Anem ara a la Cocapital, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Segon desallotjament al carrer Osona de Sabadell en 15 dies. La policia municipal i els Mossos d'Esquadra han realitzat aquest matí una operació policial al barri de Can Oriac per desallotjar aquesta casa que, segons el cos policial, causava problemes greus de convivència amb els veïns. Aquesta és la segona actuació en aquest carrer en matèria d'ocupacions en les últimes setmanes. El passat 14 de març, la policia i els Mossos ja van desallotjar un altre immoble a la mateixa via. En qualsevol cas, en finalitzar el desallotjament d'avui, han tapiat els accessos a l'immoble per evitar que es torni a ocupar.
Gràcies, Júlia. Anem fins a Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. El sindicat de llogateres alerta dels efectes que pot tenir en Badalona la futura regulació dels pisos turístics que prepara el govern local. Alerten que la prohibició d'aquests habitatges a Barcelona a partir del 2028 provocarà un efecte rebot a la nostra ciutat, o si n'hi podrà haver, sempre que estiguin ubicats en un edifici sencer destinat a aquest ús. De fet, asseguren que la regulació que prepara el govern de García Albiol tindrà efectes negatius en la ciutat. Ho ha dit Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
Això ho hem vist a Barcelona els últims 10 anys. Què s'ha fet? S'han buidat finques senceres, finques on hi havia gent visquent-hi, per transformar-los en pisos turístics. Això té un efecte dramàtic pel dret a l'habitatge. El que provoca és que es redueixi l'oferta d'habitatge, que es faci fora a la gent per posar-hi pisos turístics i alhora pressiona i tensiona el preu cap amunt.
Més enllà dels efectes que pugui tenir la normativa en els pisos de lloguer que hi hagi al mercat, des del sindicat alerten de la pressió que suposa per als barris el fet de tenir edificis sencers destinats al turisme. A banda d'alertar dels efectes dels pisos turístics en una ciutat, el sindicat de llogateres denuncia que un 60% dels habitatges que es compren es paguen en efectiu i que del 40% que es fa a través d'una hipoteca, tan sols un 14% es destina a un primer habitatge.
Gràcies, Anna. Continuem al litoral, una mica més al sud, al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Demà dissabte realitza la manifestació organitzada pel Sindicat de Llogateres de Catalunya, entre d'altres, per reclamar solucions a la precària situació de l'habitatge. Entre les reivindicacions, abaixar els preus de lloguer un 50%, contractes indefinits o que es prohibeixi la compra amb finalitat especulativa. I és que, segons anuncien, el número de contractes de temporada ha passat del 2% residual a arribar a pics del 25%. Escoltem Enric Aragonès.
El lloguer d'habitacions i el lloguer de temporada s'hi ha d'aplicar la regulació de preus. I això desincentiva absolutament aquest ús. És a dir, per què es fan de sobte tants lloguers de temporada? Perquè permet saltar-te la regulació de preus.
La mobilització principal es realitzarà a Barcelona, on hi arribaran diverses columnes arreu del país per iniciar la mobilització a les 6 a Plaça Espanya.
Gràcies, Lluís. I de retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'Espai Turra serà aquest dissabte el centre neuràlgic de la 6a edició de la Marató per la Diversitat, que impulsa l'entitat Suma Castellà amb la col·laboració de l'Ajuntament i de les escoles, entitats socials, culturals i esportives de la vila i de diverses empreses locals. A partir de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda s'organitzaran una trentena d'activitats universalment accessibles, inspirades en la diversitat de l'ecosistema del mar, amb els animals com a fil conductor de la jornada. De fet, enguany, la Marató porta per títol Explora l'oceà divers. Els protagonistes principals de les activitats de la Marató per la Diversitat s'han donat a conèixer en els últims mesos a través de l'Actual, que ha publicat periòdicament diversos contes que plegarà el llibre Relats en un oceà divers. La proposta literària també estarà disponible com a audiollibre a través d'un codi QR.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Mireia Puente, bona tarda.
Bona tarda. Sant Cugat Comerç lamenta que l'Ajuntament no hagi informat l'associació amb més de 190 establiments associats de la decisió de canviar el paviment dels carrers Santa Maria i Xerric abans de fer-ho públic a través dels mitjans de comunicació. La gerent de Sant Cugat Comerç, Adela Burgos, ha explicat a Cugat Mèdia que l'associació es va assabentar del projecte quan alguns dels comerços d'aquests dos carrers s'hi van dirigir per aclarir els dubtes. L'escoltem.
El que ha passat és que hem rebut trucades de comerciants del carrer Santa Maria preguntant-nos que com estava aquest tema de les obres, que, quan començarien, i clar, nosaltres no teníem cap informació de cap tipus.
La gerent també ha afegit que després d'haver exposat la queixa a Instagram, l'alcalde s'ha posat en contacte amb Sant Cugat Comerç per organitzar una reunió informativa al respecte. El passat gener l'Ajuntament va anunciar que remodelaria els carrers Santa Maria i Xerric, canviant-les i amb bordes pel mateix paviment de la resta de carrers de l'eix de vianants. Una obra pressupostada amb 800.000 euros que el consistori vol que pagui la Generalitat de Catalunya mitjançant una subvenció. La previsió és que aquest 2025 s'engegui la tramitació per presentar-se la subvenció i que a finals d'any o principis del 26 comencin les obres.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Cada vegada són més les empreses, entitats o administracions que estableixen protocols contra les violències masclistes per als seus treballadors o socis. La coordinadora de colles castelleres de Catalunya ha establert un text base per a totes aquelles que no en tinguin. Però els sabelluts han volgut anar un pas més enllà i han adaptat aquestes indicacions generals al seu entorn. Anem fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Doncs per saber-ne tots els detalls, avui tenim al telèfon a Palmira Gil, una de les membres d'aquesta comissió. Molt bona tarda, Palmira.
Hola, què tal? Bona tarda.
Primer de tot, què us ha impulsat, sobretot, a desmarcar-vos, entre cometes, del protocol general, no?, i fer el vostre propi protocol dintre de Saballuts?
Bueno, la majoria de colles ja han fet el mateix, eh? Vull dir, sí que és un protocol més genèric, però que té la coordinadora de colles castelleres, però sempre cal aterrar-ho, no?, a les necessitats i una mica a la gent, no?, i les casuístiques de la colla. Al final hi ha una comissió, no?, de prevenció i d'abordatge de les violències masclistes i, entre altres coses, cal posar noms i abordar, pues, sobretot també la prevenció dins de les colles castelleres.
Uh-huh. Ara entrarem en detalls, no?, d'aquesta importància de prevenir, sobretot, no?, més val prevenir que curar, però concretament, quines són les necessitats que apuntaves ara, no?, de, al final s'ha d'abordar cada protocol, les casuístiques que tingui cada colla. En aquest cas, quines són les principals necessitats o els principals punts que heu intentat reforçar o blindar?
Bueno, entenem que les violències masclistes són violències estructurals, no?, i que per tant es poden donar a tot arreu i que de fet es donen a tot arreu de diferents formes, no?, s'expressen de formes diferents, pues calia veure com treballar això, no?, i com treballar per l'erradicació d'aquestes violències. Llavors, una mica el que hem intentat és plantejar com fer una prevenció, una sensibilització abans de que hi hagi algun cas de violències masclistes, i en el cas que hi hagués de diferent gravetat o intensitat, doncs poder-lo abordar correctament, no?, doncs amb un principi, pues, de no repetició, de reparació, etcètera, etcètera.
Perquè en què consisteixen exactament? És a dir, quines són les diferents fases, no?, o els diferents protocols a seguir en cada cas? És una mica com funciona aquest protocol?
Sí, o sigui, és similar a un protocol d'abordatge intern en empreses o en altres entitats. És a dir, en cas d'una detecció o una queixa, s'obriria una comissió d'investigació del cas, a grans trets, eh? Hi hauria una investigació dels fets per part de persones formades, no? I per tant aquí necessitàvem que hi hagués una part, un grup de persones formades i sensibilitzades en violències masclistes. I després d'aquesta investigació hi hauria una part de reparació, no?, de detectes o que s'identifiqués una violència masclista, no? Llavors seria, doncs, aquestes tres parts, no? Comunicació, investigació i resolució o reparació.
Uh-huh. Quan el vau aprovar, concretament, aquest protocol, aquest pla?
Vam aprovar a finals de l'any passat, si no recordo malament, de novembre.
Uh-huh. I durant, sí, aquest temps l'heu hagut d'activar?
S'han activat coses d'intensitat baixa, però de forma greu no hi ha hagut activacions. Tot i que això no vol dir, no, és a dir, no hi ha investigacions, però sí que estem fent un treball de prevenció igualment, de formació, i per tant, bueno, la comissió general, no, la comissió d'equitat està sempre activa, doncs per tal de fer prevenció i sensibilització, sobretot.
Uh-huh. En què consisteixen aquestes tasques de prevenció? És a dir, feu tallers i són setmanals, o una mica a través de missatges o campanyes de conscienciació, una mica...
Sí.
Digues, digues.
Sí, mira, ara treballem una mica en forma de monogràfic, és a dir, la nostra idea és cada any treballar algunes qüestions particulars que es detectin o que es creguin interessants. Aquest any treballem el que són violències masclistes en infància i adolescència i estem organitzant formacions tant per adults com per a joves i infants, no? Veurem el format, però és una manera de treballar formacions. L'any passat també vam fer formacions de sensibilització general, però també de lideratges en perspectiva de gènere. Llavors treballem així una mica per blocs temàtics o per intentar ampliar, no, alguna forma la sensibilització en diversos àmbits.
Comentaves que en aquesta campanya d'enguany havíeu centrat, no, la mirada en infants i adolescents. Realment, les colles castelleres, doncs, bona part dels seus membres, no, són, doncs, això, són menors o tot just adolescents, no, ja molt jovent. Una mica, quina és, no, la principal incidència on voleu posar l'accent? Una mica com ho tracteu, no, aquesta informació tan delicada per un públic, doncs, en aquest sentit, tan petit, no?
Sí. Bueno, hi ha una part, no, de facilitar la detecció tant en joves i adolescents, però també que els adults, no, és a dir, no únicament responsabilitzar a les persones que poden ser víctimes, sinó també que adults puguem ser capaços de detectar i d'identificar què els hi pot passar a aquests joves o aquestes joves.
Una mica per fer un balanç, no, de la participació en aquests tallers, de moment esteu notant interès, esteu notant, doncs, una bona resposta per part dels castellers de Saballuts, com estan funcionant?
Sí, la veritat és que sí, o sigui, tot i que la comissió és bastant nova, hi havia un interès en un grup general de la colla, no, de sensibilització i de treball envers les violències masclistes. Llavors, si les formacions estan sent ben rebudes, a més, no, també es plantegen coses que remouen a nivell interior, però també que són potencialment transformadores i, per tant, també la gent té motivació, no, en canviar, no, en millorar la colla des d'una perspectiva de gènere. Per tant, sí, de fet, veiem gent de totes les edats que ens dona, bueno, també les gràcies per participar i per tirar endavant la comissió.
Mm-hmm. És una comissió que s'active, entre cometes, en les actuacions o en els plans oficials, per exemple, quan hi ha una diada castellera o quan hi ha, doncs, la calçotada de la colla, no? O el sopar de Nadal, per exemple, o també s'active fora de plaça, no? Per entendre'ns, en moments que són com extraoficials.
O sigui, sempre que la colla organitza una activitat o que està present una activitat, la comissió està activa. Ara, el protocol també marca una mica, segons la forma de participació i les persones implicades, com gestionar l'actuació, això sí. Llavors, clar, per això també, no, la necessitat de aterrar una mica a les casuístiques o a les activitats que fem com a colla.
Clar, perquè que no ho englobi tot, no? Perquè si no, al final això seria un jardí, doncs, molt, molt ampli.
Clar.
Tu ets una de les...
Ens plantegem...
Sí. Digue'm,
no, ens plantegem... Anna. Clar, per exemple, no? Quan intervenen persones externes a l'entitat, doncs, pues, aquí potser cal plantejar-se, no? Com hem pensat amb el protocol, la coordinació, doncs, o amb altres entitats, o amb altres colles castelleres, no? O amb serveis públics, no? Llavors, les casuístiques sí que aquesta variació, no, de possibles agents que intervenen, pues, ho hem recollit al protocol.
Mm-hmm. Clar, perquè imagino que, entre cometes, el risc és més elevat, no, quan s'ajunten diferents colles, per exemple, doncs això, no? Quan hi ha una diada que també venen colles d'altres ciutats i també s'ajunten, doncs, gent aquí l'aficionen, no? Els castells i també es queda a la festa i tot. En aquí ja és com un grup més heterogeni i més difícil, no? Que no és tan clar i intueixo que també és més difícil a l'hora d'actuar.
Sí, clar, en aquest cas requereix una coordinació, no, amb altres colles castelleres, bueno, i sobretot perquè també les formes d'expressió, no, les formes en què s'expressa la violència masclista, doncs, són diferents.
Totes les colles castelleres esteu obligades a tenir un protocol d'aquest tipus?
Obligades no, per això també la coordinadora de colles té aquest protocol, que les colles es poden com adherir, no? O si tenen dubtes poden consultar, però clar, sí que nosaltres creiem que era necessari, no, doncs, fer aquest procés de reflexió i de valoració dins de la colla.
I heu notat millorar, vull dir, al final no hi ha hagut incidents greus, no? Però potser en els, entre cometes, micromasclismes, en algunes conductes, o inclús al revés, no? Amb estímuls positius de més confiança o més alliberament per part de les castelleres, una mica, creieu que ha tingut un impacte, això, des que l'heu aprovat i l'esteu aplicant i està actiu?
Sí, al final també va haver-hi un procés de reflexió i que encara està obert, un procés de diàleg i de, sí, de sensibilització que creiem que ajuda a en el que seria, no, la tolerància zero, no? És a dir, si hi ha un clima de menys permissivitat amb la violència, doncs al final serveix també de prevenció, no?
Tu ets una de les membres d'aquesta comissió. Qui més la forma?
Doncs la formen altres companyes com l'Aina, el Max, el Marc i la Sònia. I la veritat és que ara també estem en un procés de valorar si necessitem més mans, no? Persones que també es vulguin implicar en la comissió, doncs per tant de poder arribar, no, a més llocs i poder fer un treball, no, doncs amb més mans per tal de prevenir les violències masclistes, però també les desigualtats de gènere.
Exacte, perquè no sé si algú de vosaltres té com algun curs o alguna formació, algun coneixement al respecte per poder actuar com de manera més decidida, o és tot més altruista, més voluntari?
Sí, o sigui, jo treballo com a professional en una consultoria, bueno, consultoria a entitats, administracions públiques, fem recerca, etcètera, etcètera. Però sí que també és veritat que ens estem assessorant de professionals externes perquè al final també bueno, també ens puguin assessorar, també puguin fer formacions a altres entitats. Llavors, entre totes, una mica, pues, ho anem fent. I també ens anem formant internament com a comissió.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Palmira, per haver-nos explicat una mica més en detall, no, aquest protocol que teniu a Sabelluts, i molt bona feina, a continuar així.
Moltes gràcies.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Dos minuts i arribarem a dos quarts de cinc de la tarda. Temps per a la tertúlia. Una tertúlia de divendres que avui la compartim amb la Georgia Mainou, que és autònoma, i la tenim via telefònica des de Sabadell. Georgia, molt bona tarda.
Hola, què tal?
Molt bona tarda. Bé, perquè som a divendres, tu, i tenim per endavant un cap de setmana que podem aprofitar, no?
Sé tu.
Ja sabia jo que et queixaries.
Home, nena, que jo treballo els dissabtes, és que no tenim cap tipus de consideració. Oh, no tenim empatia,
No tenim empatia. I tant que tenim empatia. I tant que tenim empatia.
Tu demà t'aniràs a fer el vermut.
Bueno, tu, escolta, cadascú coneix la seva pròpia història, eh? Vull dir que no comencem fent comparacions. Deixa'm que anem al Prat, que saludarem l'Aldo Reyes, que és químic. Aldo, molt bona tarda. Aldo.
No hi és.
Sí, home, i tant, si teníem a tothom. Deixa'm que saludarem a la Roser Fernández, que és membre de l'Aula d'Extensió Universitària d'aquí de Sant Cugat, i la tinc al meu costat a l'estudi.
Hola, bona
Roser,
tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Bé, doncs, a veure si tenim a punt l'Aldo. Aldo? No. No? Doncs mirem de solucionar...
Hola, bona tarda.
Ai, sí, mira, que bé.
Sí, perdoneu, que no, hi havia un petit problema tècnic.
Molt bé, doncs ara ja hi som tots i ens escoltem perfectament bé, o sigui que podem entrar a matèria. Ara fa una estona, abans d'entrar a la tertúlia, aquí conversava amb la Roser sobre temes d'actualitat, del món, i la veritat és que el panorama, ho dic perquè ja aquesta setmana hem tractat tots els temes que podíem tractar sobre el senyor Trump. Ara, si voleu... Ui, un delta baix.
No, no, he sigut jo qui tirat una llenya d'aigua, perdoneu.
Que vaig fent feina, eh? Ja, vas aprofitant. Però dic que si us ve de gust deixar la vostra opinió aquí a la tertúlia. Ja us avanço, hem parlat del tema arancelari, d'aquestes polítiques de Trump, d'algunes conseqüències, com per exemple que hi hagi científics que s'estiguin plantejant marxar d'allà per continuar els seus estudis, les seves investigacions fora del país.
N'hi ha que hi han marxat, eh? N'hi ha que hi han marxat.
Sí. Són els efectes col·laterals, i després dèiem que, clar, el turisme, l'europeu, aquell que s'estava plantejant, doncs, visitar els Estats Units, ara hi ha com una certa incertesa, per no dir por, perquè això també és lícit i que això també es pot considerar com un efecte Trump, també. No sé, algú vol deixar la seva opinió sobre el que està passant aquesta setmana? Al món,
Jo crec que ja ho hem sentit durant tota la setmana.
Estem servits?
Jo crec que sí, no?
No, però espereu, perquè encara hi haurà,
I sí,
encara
no
continuarà.
No.
Sí, sí. Aldo, no vols deixar de banda el tema Trump?
Home, sí, però per no desanimar-nos més, Vull dir, no, és realment preocupant tot això que està passant, no només a nivell de turisme, sinó també a nivell de feina i de la gent
sí.
Doncs que no tindrà totes les cobertures que hauria de tenir i tota la reversió, no?, de tot el que es va fer durant els últims 4 anys, que tampoc és que fos per tirar coets, parlant a nivell dels Estats Units, però realment fa molta angoixa, sí.
Sí. I tu, Georgia, com ho estàs veient?
Jo?
Sí.
No m'entero de res. T'ho juro, tot el que vingui d'allà, com que... Ai, no sé què dir-te. Parlant de els arancels i totes aquestes coses...
Jo...
Ai, no sé. No m'he fet encara...
No t'has fet la idea?
No, perquè no he llegit molt bé el tema, no...
A veure, les xutxes no pujaran de preu, o sí?
Bé, doncs llavors ja puc estar tranquil·la.
No ho sé, pregunto. Però els medicaments sí, les xutxes no ho sé.
I si et vols comprar unes Bambes Nike per anar a córrer, per exemple...
Home, clar, tot això...
Els hi han posat els arancels un 40%, O sigui que això sí que ho pagarem car, eh?
Totes les grans...
Estan fabricades a Corea.
Digues. Espera. O sigui, si jo les compro aquí, em foten què? Un 40%, dius?
Bueno, és clar, les que vindran un 40% més cares, perquè...
Si jo les compro via internet allà...
Allà on?
Hauràs de pagar els arancels quan t'arribin a casa.
Igualment. Vale, doncs així no hi ha res a fer.
Sí.
No podem fer trampa.
De retruc, tots hi perdrem, clar.
Sí. Quin remei.
Amb tot.
Però aviam, escolta'm, això és una manera de que la gent comenci a només consumir productes americans.
Home, pot però ser? És que penseu una cosa, que si el món ja s'ha...
Pregunto, no ho sé, perquè no...
Si poden consumir, perquè aquesta és una altra. Aquesta és una altra. El tema és que, arribats al punt que vivim en un món tan globalitzat... qui, no sé si coneixeu algun país que sigui autosuficient, és a dir, que tot el que necessita s'ho pot crear.
Catalunya. A part, us he deixat aquí tots.
No, però bueno. nosaltres no, també exportem,
no,
eh?
No del tot, clar.
Nosaltres
no del tot, però Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, va.
A Catalunya exportem, importem, però també exportem, i això també es veurà perjudicat, eh?
Sí, clar.
Vinga, deixem el senyor Trump a les borses. Xina? Xina menja part. La Xina menja part.
Xina no diu res i va fent i va pujant.
Sí, exacte, sí. Va fent.
Aquest amb les formiguetes i van fent. Ja veuràs tu aquest.
Anem pel primer dels temes que us proposava per avui, que té a veure amb la... amb els pisos turístics que, com sabeu, a partir d'aquest dijous a nivell estatal doncs entrava ja en vigor una nova reglamentació, és una nova regulació que res tindrà a veure amb la que s'aplica a Catalunya. Perquè si bé aquesta nova regulació a Espanya obligarà a demanar permís a la resta de veïns quan es vulgui prohibir que algun altre veí doncs, tingui un pis turístic en aquell immoble, a Catalunya, que es regeix per una altra via, a través del Codi Civil català, doncs això no serà així. I s'hauran de fer canvis, s'hauran de modificar estatuts, de manera que quedi recollit oficialment i legalment en els nous estatuts, doncs que hi ha la prohibició que en aquell edifici no hi poden haver-hi pisos turístics. Vosaltres coneixeu algun cas de pis turístic allà on viviu?
Cap ni un.
No, a casa meva no, però de totes maneres... Bueno, esclar, és que és un tema molt delicat, perquè et pots posar de part de la persona que té pisos o un pis per llogar, perquè ha fet una inversió, que no parlo per mi perquè jo no en tinc, però bueno, posa't en el puesto de que els tinguis. Esclar, aquesta persona té tot el dret a llogar i a treure'n uns diners, que per això ho ha fet. Posa't en el cas de que siguis tu inquilino d'una comunitat de propietaris i que tinguis un propietari o dos o tres, com els hi passa en molts llocs, que molts blocs, que contínuament tinguis canvi de gent i una gent que, esclar, lògicament, potser no es comporten bé. De totes maneres, vull dir, jo he estat a fora, a l'estranger, i he llogat moltes vegades a través de
Airbnb, un
apartament. I hi ha tota una normativa i tota una qualificació, vull dir, que ho tenen molt en compte, si, perquè cada vegada que tu surts d'un puesto et valoren, amb la qual quan una altra persona tu li demanes per llogar, primer mira el teu expedient, si ha sigut una persona correcta, vull dir que tot això... Fet d'aquesta manera està molt ben regulat i la gent és molt correcta i es comporta molt bé. És clar, segons com ho facis, si ho fas tires pel dret i ho fas pel teu compte, llavors poder la cosa, no saps...
No està tan controlada,
No està controlat i no saps qui poses i llavors hi pot haver-hi més problemes. Però si es fa ben fet, normalment són gent molt correcta, eh? Mm.
Però pensat des del punt de vista d'una comunitat.
Sí.
És a dir, d'un edifici on hi conviuen veïns que ho fan habitualment amb gent que, com deies tu, entra i surt.
Yeah. Aldo. Però es queixen del soroll, de les juergues que fan, i això ja sí. no és fet per aquest sistema que jo et deia. Això ja és un altre sistema.
Sí, exacte. És un tema...
A veure, perdó, fem l'Aldo i després la Jòrgia.
Perdoneu, sí.
Vale,
no, és exacte, coincideixo totalment amb el que han dit les companyes. O sigui, és un tema, al final, de posar al mig la convivència, no? I les persones que hi viuen en aquell entorn, no un cap de setmana ni una setmana, sinó tot l'any. A part d'això, hi ha tot un sistema estructural que és un tema de sostenibilitat, no? Està clar que eliminar al 100% aquests pisos, doncs, tindrà, evidentment, un impacte a nivell comercial, a nivell econòmic, depenent d'on sigui, però deixar-los sense una regulació que inclús hi hagin pisos d'aquests de forma il·legal, doncs no és el seu, no? Preguntaves al principi si jo coneixia, sí. Bueno, si coneixíem alguns casos de en el meu cas, jo estic des del Prat, no? I nosaltres aquí al Prat, sincerament, no tenim un problema d'habitatge per ús urbanístic. Nosaltres, com estem molt lligats, per gràcia o per desgràcia, no? a Barcelona, en certes dinàmiques, quan Barcelona va prendre una moratòria per fer aquesta... que va ser l'any aquest que no va donar cap més llicència de...
Sí,
de
no sé
pisos
si era,
turístics per,
sí, no sé si era per regular-ho. L'any passat, no?
Exacte, exacte. Doncs nosaltres aquí al Prat vam prendre també aquesta moratòria i vam prendre aquest temps per fer una ordenança a casa, però bastant restrictiva, en aquest cas. Nosaltres, en el Prat, no tenim aquest problema, però perquè tenim una ordenança molt restrictiva que té en compte des de que tota la comunitat en la que s'hagi d'instal·lar un pis per ús turístic hagi de ser tota dedicada a habitatge turístic, com fins i tot tenint en compte les amplades dels carrers. Vull dir, és una ordenança molt, molt, molt restrictiva, la qual a nosaltres, la veritat, no ens ha sortit malament, no ha sortit malament, però ha potenciat un turisme més d'hotel. Mm. Un turisme més d'hotel.
Us heu protegit amb aquesta normativa? Us heu protegit? Perquè si no ho haguéssiu fet, segurament aquella gent que no pot allotjar-se a Barcelona, doncs el més raonable és que comenci a buscar pels voltants.
Correcte.
No?
Correcte, correcte.
Que és el que avui ens explicaven des de Badalona, en la crònica d'actualitat. O sigui que d'alguna manera heu vetllat per la vostra ciutat. Georgia.
No, que la meva companya deia pel soroll i tot això. Però suposo que deuen ser els pisos turístics més cap a la costa i coses així. Perquè en plena ciutat dubto que, per exemple, aquí a Sabadell, dubto que algun grup de crius de 20 o 20 i pico d'anys lloguin un pis turístic aquí a Sabadell o... El Prat ja és més, potser, més lògic, perquè està al costat de l'aeroport, sí o no, Aldo?
Perquè hi ha platja.
Sí, sí, correcte.
Perquè hi ha platja.
I està a prop de Barcelona.
Llavors, sí. Però aviam, és que partint de la premissa de que tu tens un pis propietat, o sigui, és tallar-te molt les ales, no? De dir, o sigui, amb el meu pis faig el que em dóna la gana. Però clar, és que cada vegada ens van tallant més, això no pot ser, això tampoc, i dius, bueno, escolta'm, al final... Bé, doncs, bueno, tinc un pis i a sobre també l'haig de llogar per sota del preu que jo el vull posar, no? Jo, per exemple, tinc un pis, el vaig fer completament nou i vaig deixar una porrada de pasta i, bueno, el llogo per un preu que ho estrenaven absolutament tot, la cuina, el lavabo, tot, ho estrenaven tot, i vaig dir que jo no baixava de preu. I no, ho van acceptar. Però, clar, el vaig llogar just abans de la llei aquesta del tope de...
Sí, de les zones pressionades.
Exacte, i Sabadell ho és, eh?
Sí.
Però ho vaig fer just abans. Ara, aquests llogaters que tinc, que a més són fantàstics, cap problema amb ells, jo no sé si després de quan acabi el contracte, que això sí que no ho sé, em faran baixar el preu del lloguer.
Però tu ja no estàs parlant de pis turístic. Ja
no,
estàs
parlant, no estic parlant
d'un lloguer normal.
Clar,
no?
És que els efectes...
El problema és els pisos turístics, que és
però
on s'està discutint.
Però aquí a Sabadell, jo és que no en conec cap. Això és com allò de... tinc una casa i tinc quatre habitacions i les llogo.
Sí.
A estudiants. Això està regular?
Tampoc.
No, tampoc. No. Aquí és el problema que tenim. Aquí és el problema que tenim, que es necessita una regulació per sostenibilitat. En el cas que comentava la Georgia, bueno, ella ha comentat un pis totalment reformat, evidentment, el preu de mercat que ella ha considerat, però la clau és aquesta, el que s'ha dit, no és per un pis turístic. És una família que està ocupant-lo, que desinflama una mica doncs, la necessitat, no?, de tenir un habitatge per una família, per un ús regular d'algú de Sabadell, per dir-ho d'alguna forma, no?
Clar, sí, sí. De fet, aquesta és la diferència, que un dels efectes o una de les conseqüències dels pisos turístics és que no hi hagi un mercat de lloguer per residència, podríem dir, habitual, no? I que, com vosaltres apuntàveu, segurament els propietaris són els qui poden decidir què és el que volen fer, amb quin ús li volen donar. Però vaja, el que sí que és potser una mica estrany és aquesta doble o diferent regulació entre l'Estat espanyol i Catalunya, perquè així com apuntàvem al principi que aquí a Catalunya el que s'hauria de fer és un canvi en els estatuts perquè quedi constància legalment que ja no s'hi poden establir pisos turístics en l'edifici en qüestió, clar, per fer totes aquestes modificacions s'ha de fer en notari, s'ha d'anar a registrar
és
la propietat...
Costós.
Tot
és costós, però...
S'ha de pagar una pasta?
Sí, el que passa que si es fa, jo crec que està millor això que el que hem decidit a la resta d'Espanya, perquè si es fa d'aquesta manera, tu quan compris un habitatge, tu ja sabràs si els estatuts d'aquella comunitat et permeten o no permeten, amb la qual tu diràs compro o no compro, no? Per dir-ho d'alguna manera. En canvi, a la resta de l'Estat, com que és una cosa que s'ha de posar sota votació de la comunitat, pot ser que tu compris i un bon dia pues es decideixi algú que ho vol llogar i la comunitat digui que sí i et trobis entremig, no?, d'una sèrie de pisos que estan en lloguer turístic. Jo crec que aquí, si es fa, serà més car, però estarà més ben regulat.
Sempre és més car aquí.
Però sí. Estarà més ben regulat. O sigui, sí? Tu, sí, perquè d'entrada tu ja sabràs allà on vas, no? Si t'interessa o no t'interessa viure allà.
Què us sembla a vosaltres, això que comenta la Roser?
Aldo.
Sí, sí, aviam, no, totalment d'acord, és veritat, en aquest aspecte en molts a Catalunya sempre anem per una altra via que creiem que pot ser més sostenible i, evidentment, sempre és més cara, no? En el nostre cas, per exemple, si no m'equivoco, de la notícia que vam llegir, en comptes de 3/5 parts de l'escala, han de ser 4/5 parts.
Sí, sí.
Això, evidentment, implica doncs, l'involucrament de molta més gent, possiblement un cost més elevat. I hi ha una clau aquí també que és que no és retroactiu. És a dir, o sigui, únicament el que veta, per dir-ho d'alguna forma,
sí, és que hi són,
futures...
Ja hi són.
Exacte, futures llicències per pisos o per fer pisos turístics. Tots els que estan.
Clar.
Sí. I també és més car, és més car ara perquè les comunitats que ja estan establertes, però a partir d'ara, a partir d'aquest moment, qualsevol immoble que es faci, al fer les normes de comunitat, ja inclouran aquesta clàusula, amb la qual ja després ja no s'ha de fer aquesta despesa, però clar, els antics sí que l'haurem de fer en tot cas.
Sí, correcte. Molt bé. Doncs canviem de tema, si us sembla, i anem a parlar d'un cas, el de la jove indultada a Oman, aquesta noia de l'Hospitalet, la Fàtima, que doncs, segurament que l'heu vist fent declaracions al llarg d'aquesta setmana explicant doncs, aquesta mala experiència. Podríem dir que un pecat de joventut que li ha sortit molt car, perquè va ser justament quan ella complia la majoria d'edat, l'any 2018, que un narcotraficant li va prometre 500 euros i passar una setmana en un hotel de luxe a Oman a canvi de recollir un paquet amb 7 quilos de morfina en un hotel a la capital d'aquest país. Que dius... això... dius, és una experiència que segur que no se t'oblida en tota la vida, perquè ha estat 7 anys empresonada, però que aquesta atracció pels diners fàcils...
Però passava per una situació familiar greu i dolenta, perquè aquestes coses jo crec que sempre es donen quan hi ha una necessitat, no? El diner fàcil, si tu ja estàs bé... Poder no hi caus, però clar, a vegades en un moment greu de la vida és més fàcil caure en aquestes coses.
Jo
que és el que li va passar a ella.
Us volia preguntar si penseu que el cas d'aquesta noia, que a més ha sortit pels mitjans de comunicació, pot servir d'exemple per altres joves?
Probablement.
Sí, ha de servir d'exemple.
Sí.
Sí?
Però no serà. No serà.
Aquí els dic que haurien 5 anys, per això.
Bueno, aquesta notícia està molt bé que la traiem perquè per mi és un cas superpeculiar de la notícia que si et quedes amb el titular et genera una opinió de... no d'indiferència, però inclús de... Bueno, és que la noia ha traficat, ha fet algú dolent, no? Però quan vas llegint, vas
investigant... Ha col·laborat.
Exacte, o sigui, s'ha exposat d'alguna forma, però quan vas tenint en compte... tot el context, per què ha fet això, com ho ha fet, de quina forma, quants anys tenia... No dic que es pugui justificar, però entens el que pot portar una persona a fer una cosa així. Inclús, el rellevant de la notícia també és els actors que venen després, no? Em sembla que...
La gent que l'ajuda, no?
Exacte, un Baltasar Garzón, que no és un actor menor, no? Llavors, m'imagino que tota aquesta gent també s'implica perquè veuen cert nivell d'immaduresa, d'injustícia, inclús. Perquè
bueno, i perquè hi ha una cadena perpètua pel mig, perquè és clar, el problema és que allà és cadena perpètua, vull dir, poca cosa, eh?
Exacte.
Sí, sí. Georgia,
sí.
Manam.
Tu ho veus amb uns altres ulls, no?
Jo, home, vas situar 18 anys, jo crec que ja tens dos dits de front, eh? Com perquè li donguin 500 euros, i quan has dit? Un paquet de quan?
O sigui, diguem que el premi eren 500 euros i una setmana en un hotel de luxe per passar un paquet amb 7 quilos. 7 quilos de morfina.
Però a veure... O sigui, ella sabia el que estava passant, 7 quilos de morfina, o de lo que fos, és igual, per 500 euros una setmana.
És que el tema ja no és el que recull. Jo crec que la dimensió és el pensament és un pensament ràpid, sense reflexionar, de dir, jo només he d'anar a recollir una cosa. Mm. Vés a saber, jo no sé si la noia aquesta sabia exactament.
Això
no ho sé, perquè no
és un cas aïllat, I que això no és un cas aïllat. El que passa és que aquesta ha tingut la pega de que l'han agafada. Però que això es dona, i es dona diàriament. Vull dir que...
El que passa és que de tant en tant... Si no sabia el que anava a buscar... Mira, encara... anava a dir-te un passe, però tampoc. Però, hosti, tu... És que, a veure... No sé. No és algo que no... A mi no m'entra al cap, no... No ho sé, jo als 18 anys era molt esbojarrada, però una cosa així, us puc jurar que no la faria. No ho sé, no sé quina era la situació d'aquesta noia a casa seva. Clar, és que...
Anaven a desnonar la seva mare, crec, que jo he llegit, Que desnonaven la mare, que es quedaven sense pis, sense casa.
Però escolta'm una cosa, 500 euros no et treu d'un desnonament.
Bueno, però això, 500 euros devia ser això i després hagués continuat, Vull dir, clar...
Ah?
M'entens? Vull dir...
Bueno, depèn...
Suposo que la cosa anava per aquí, no?
No ho sabem.
No ho sabem, però m'imagino que devia anar per aquí, no? Ara tu fas això i et guanyes 500 euros, tornes a marxar, tornes... I, clar, la primera vegada que hi va anar, doncs, pobra noia, doncs, la van enganxar.
Aldo.
Sí, no, que deia que 500 euros no et treuen d'un desnonament. Home, depenent en quin cas, inclús menys. Et treuen d'un desdonament, que després es torna a repetir, és el que parlàveu ara, però jo crec que en aquest context, o sigui, jo crec que la notícia, és el que us deia, si et quedes amb el titular, evidentment, jo crec que l'opinió que tindrem tots és de, home, és que tu has buscat, no? Però indagant una mica més, veus que hi ha una necessitat darrere, una immaduresa, i de fet, per el que jo he llegit després de la notícia... És una noia que després d'aquesta experiència, que deu haver sigut molt fotuda, ha sortit parlant 7 idiomes, amb un cap molt, molt ben estructurat, ara està estudiant dret o començarà a estudiar dret... Llavors,
Vaja, que és allò de no hay mal que por bien no venga, no?
Exacte. En aquest cas, les segones oportunitats...
Hosti, però perdoneu la paraula, però les has de passar molt putes,
Sí, home, està empresonat en un país estranger, un país àrab que no entén res.
La pell de gallina.
Clar, és que fàcil no és. I com deia...
Vosaltres en recordeu d'aquella pel·lícula, que a més és un cas verídic, de l'Expresso de Medianoche?
L'Expresso de Medianoche?
Sí, no l'heu vista?
No.
Ostres, nena, doncs mira, pala. És molt antiga, És antiga, però t'ho juro, mira, que se'm posa... T'ho dic en sèrio, se'm posa la pell de gallina, només pensar... Aquell noi va estar també el mateix que ella, i el van enganxar amb una sembla que era una presó turca... Bueno. És terrible.
Clar, és que si contem que has de fer una cosa que no acabes de saber ben bé, i a més, ho has de fer en un país estranger, perdoneu, però amb aquesta edat tan juvenívola, jo no sé fins a quin punt aquesta noia tenia coneixement realment.
Que
no. Mm. O sigui, és possible que la necessitat l'empenyés. Això podríem estar d'acord.
Sí, però, aviam...
Devia parlar idiomes, perquè ara en parla 7, però segur que quan hi va anar ja en parlava 3 o 4. Sí, això sí. Segur, vull dir que... Això també devia facilitar, no?, l'oferta aquesta.
Sí, que la van triar ben triada.
Jo suposo que sí, no sé. Es van trobar l'hambre con les ganes de comer, no?
Ja, però jo crec que aquí el que... Sí que prima la necessitat, però també aquesta immaduresa per part d'una persona molt, molt jove que es va trobar en una situació que no va acabar de calibrar. I que, clar, quan jo us pregunto a vosaltres si això pot ser exemple per altres joves, quan faig la pregunta és perquè el tema dels diners és molt llaminer. Sí. I avui dia, a través d'internet, quantes situacions no s'han de donar que acaben captant i fent caure de quatre potes, sí, els joves que...
Mira, sí, jo crec que cauen més en el joc com una cosa així.
No sé, eh?
Amb el joc, vull dir, online...
Les apostes, vols dir?
Depèn de les companyies que tinguis, depèn d'on t'estiguis i les companyies que tinguis.
Allò és un diner molt fàcil, eh? Allò és un diner molt fàcil, perquè les tres o quatre... Jo sé, perquè he tingut un conegut al voltant, un nano molt jove, i, evidentment, no ha passat res, ja està, s'ha acabat, ja, res, no ha continuat, però... Els primers dies que jugues a les ruletes aquestes online i merdes d'aquestes, et donen diners, te'l donen, o sigui, els logaritmes aquests fan que et toqui, sí, i continues fins que ho perds tot. I llavors és una apologia al joc que és una passada. I hi ha molta canalla que està enganxada. Molta. Moltíssima.
Sí, sí.
Vull dir que el de les drogues, aquesta nana té ara 25 anys, no? O sigui, fa 7 anys enrere, els que ara tenen 15 ja comencen amb el joc, ja comencen a gestir el futbol, a apostar... T'ho posen tan fàcil, tan sumament fàcil, que el de les drogues ho veig com secundari, saps? De que puguin arribar a traficar.
Mm-hmm.
No, ho veig amb gent més gran.
Sí, 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 aquesta història, el tema de la droga és el diríem que és el centre, però clar, aquesta noia tenia la necessitat i va haver un diner fàcil. I el tema és aquest, el diner fàcil i els joves. Ho hem de deixar aquí. No ens hi cap cap més reflexió. Us deixo descansar.
Hem treballat molt avui.
Durant aquesta, el resta de tarda. Gràcies a tots, que tingueu un molt bon cap de setmana.
Gràcies, bona tarda.
Gràcies, bon
adéu,
cap de setmana.
Adéu. Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat 91.5.